Notícies migdia, amb Pere Gallifa.
Companys i companyes, amnistia és el que volem. Això i ho aconseguirem. No patiu, que aconseguirem la fi de la repressió per a tots els exiliats i per a tots els represaliats.
Permeteu-me que un dia com avui el primer record dels presos i les preses polítiques sigui cap al president Puigdemont. Sigui cap a la Marta Rovira. Sigui cap al Toni Comín. Cap a la Clara Ponsatí. Per l'Anna Gabriel. Per tots aquells i aquelles que avui estan patint més durament la repressió.
Els presos independentistes indultats ja són lliures. La primera en abandonar el seu centre penitenciari ha estat la sabadellenca Carme Forcadell. L'expresidenta del Parlament ha sortit a les 12 en punt del migdia des del centre d'Abat Ras de Barcelona. Després ha estat el torn dels 7 homes de Lledoners i finalment Dolors Bassa, que estava tancada a Puig de les Basses. Forcadell i Cuixart han recordat la resta de persones que encara tenen causes judicials obertes per la seva activitat política. Avui han dit que passaran el dia amb les seves respectives famílies. És dimecres 23 de juny, revetlla de Sant Joan, un altre dels temes del dia d'avui.
Titulars.
Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Pere.
L'agrupació de defensa forestal alerta d'un elevat risc d'incendi aquest vespre a Sabadell.
Sí, perquè fa 2 mesos que no plou i això vol dir que els camps són molt secs, malgrat la pluja d'avui. Olga Alcaide és tècnica de Protecció Civil.
Els dies propis de la rebella sí que és cert que ja es comença a sentir molta pirotècnia i enguany un dels temes que més preocupa i ha preocupat al llarg d'aquesta setmana han estat doncs, el tema dels incendis forestals. Ha sigut una primavera molt seca i això ha fet doncs, que al llarg d'aquesta última setmana, potser 15 dies, hi ha hagut algun petit incendi de matolls que s'ha controlat. Però sí que és cert que a vegades doncs, la pirotècnia uns dies abans doncs, bueno, pot provocar aquests petits ensurts, no? Que esperem que no vagin a més.
A part de les recomanacions per evitar els incendis forestals en espais com la Salut o el Parc Agrari, aquest any també s'hi sumen les mesures per prevenir els contagis per coronavirus.
I com celebrarem la revetlla Sabadell?
Amb bones previsions de menjar coca i tirar petards, segons els comerços locals. Per la seva banda, Òmnium portarà la flama del Canigó a partir de les 6 de la tarda. Hi haurà diverses activitats culturals a l'Estruc i el Ciervo ha organitzat un sopar a la fresca que recorda els d'abans de la pandèmia.
I als esports escoltarem les primeres paraules del nou secretari tècnic del Centre d'Esports, Miguel Deita.
El navarrès nascut a Madrid ha destacat l'ambició de fer una plantilla per intentar lluitar per l'ascens de categoria i també ha explicat com complementarà la seva tasca amb la director esportiu José Manzanera.
Ampliem aquestes i altres notícies en la pròxima mitja hora amb Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans, cop d'ull als serveis. Dia inestable avui a Sabadell, ha plogut, ara està ennuvolat, 18 graus de temperatura. En Sergi Gallego ens explica què ens espera per aquesta revetlla. Molt bon dia.
Molt bon dia. A hores d'ara els ruixats afecten a la meitat est i es desenvolupen xàfecs localment intensos a les comarques de Girona, així com al Pirineu. En general, la situació meteorològica continuarà inestable, però els ruixats es restringiran preferentment al Pirineu, al Prepirineu i a l'interior del quadrant nord-est. A la resta, la nuvolositat minvarà a partir del vespre i nit, d'oest a est. Al final del dia, la nuvolositat minvarà en general i s'imposarà el cel serè. Per tant, la revetlla de Sant Joan serà estable i la probabilitat de precipitació serà baixa o inexistent. La temperatura baixarà i farà fresca a la nit. Els valors mínims estaran entre 13 i 18 graus al litoral, al prelitoral i a Ponent, i entre 8 i 13 graus a la resta de Catalunya. Demà la pertorbació haurà marxat del tot i predominarà l'ambient assolellat en general. Tot i això, creixeran nuvolades al Pirineu i al Prepirineu que a partir del migdia deixaran alguns ruixats febles o localment moderats en aquests sectors. La temperatura pujarà arreu al centre del dia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a l'estat del trànsit, trobem complicacions per agafar l'autopista AP7. N'hi ha tant a Cerdanyola del Vallès, per anar cap a Girona, 4 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit nord, i també a Barberà, per agafar cap a Tarragona, en aquest cas, 1,5 quilòmetres en sentit sud. Passen 5 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Jordi Cuixart i Carme Forcadell han estat alliberats aquest migdia. Els dos sabadellencs han sortit de la presó i no hi hauran de tornar. Ahir el Consell de Ministres va aprovar els indults pels nous presos independentistes. Aquest matí s'han publicat al BOE i el Tribunal Suprem ha hagut d'ordenar la seva excarceració. El president d'Òmnium Cultural ha estat 1.346 dies empresonat i l'expresidenta del Parlament 1.188. Precisament, la primera en abandonar el seu centre penitenciari ha estat Carme Forcadell a les 12 del migdia.
L'expresidenta del Parlament ha fet una breu xerrada a les portes de Barràs, des d'on ha reclamat l'amnistia per a totes les persones represaliades del sector independentista. Al cap de pocs minuts ha estat el torn dels 7 homes, tots ells alladoners. El primer en parlar davant de la gent que els ha anat a rebre ha estat el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. El sabadellenc ha defensat que els 3 anys que han passat a la presó no li han fet canviar les conviccions.
Que ningú s'equivoqui, la repressió no ens ha vençut i no ens vencerà. No existeix l'indult que farà callar el poble de Catalunya. Avui no ens han fet callar, avui sortim aquí a donar la cara com estem fent des de fa més de 10 anys en aquest país, perquè no ens han fet callar i no callarem mai.
També ha tingut un record per la resta de polítics que són a l'estranger i les 3.000 persones implicades en causes judicials per la seva activitat política.
Els indults es justifiquen pel seu interès públic, però no per les altres possibles raons previstes, la justícia o l'equitat.
La mesura de gràcia només s'aplica a les penes de presó i, per tant, es mantenen les inhabilitacions de tots els condemnats. A més, l'indult està subjecte a que els beneficiaris no cometin cap delicte greu en els pròxims 3 o 6 anys en funció de la condemna de cadascun. La dreta espanyola ja ha anunciat que recorreran els indults, però com explica l'advocat penalista de l'il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, Miguel Sánchez López, en principi es tracta de mesures irrevocables, ho ha dit al Cafè de la Ràdio.
En principi l'indult és irrevocable. Sí que es pot recórrer i pot haver-hi que l'indult tingui un defecte formal. Un defecte formal a la seva tramitació. Per exemple, falten informes preceptius, n'hi ha errors de decisió, aleshores, o falta de motivació. Aleshores, és veritat que l'indult, a l'àmbit de la jurisdicció contenciosa administrativa, es podria recórrer judicialment, es podria recórrer i revocar-lo. Però, en principi, és irrevocable. L'article 18 de la llei de l'indult és, excepcionalment, si compleix les condicions, és irrevocable.
Cada reial decret té en compte els informes del Tribunal Sentenciador, el Suprem i el de la Fiscalia.
I com han justificat els indults pels dos sabadellencs?
En el cas de Jordi Cuixart, l'informe reconeix la seva posició preeminent en la societat civil independentista. L'expedient recorda que ni el penediment ni l'acceptació de l'indult són requisits per la seva concessió. En canvi, considera que el seu alliberament és d'interès públic. Respecte a Carme Forcadell, el text destaca que ha apostat per la via dialogada, recollint manifestacions públiques fetes per la sabadellenca.
Notícies migdia.
La celebració de la Revetlla i de la Diada de Sant Joan disparen el risc d'incendi tant dins de la ciutat com en el seu entorn natural. Així ho alerta el portaveu de l'ADF de Sabadell, Juan Mahaime, que insisteix en la fragilitat dels boscos després de 60 dies sense pluja, malgrat la treva d'avui. És per això que 25 voluntaris d'aquesta entitat i el cos dels bombers estan en alerta, com ho estaran durant tota la campanya de prevenció d'incendis, que s'allargarà fins al mes de setembre.
Jaime assegura que aquesta nit tots els ulls estan concentrats en la trama urbana, mentre que demà el risc d'incendi es trasllada als entorns com el de la Salut, un entorn natural que està en risc i que preocupa, no només avui, els integrants de l'ADF.
Sabadell, lo que nos preocupa mucho es toda la zona del Parque Agrario, y porque los bosques están muy sucios. Solo hace falta uno que cuando pasa, tanto por los bosques de Canutrel, Canal de Laguet o los de la Serra de San Isla, prácticamente no puedes tenerlas, vas andando por el camino y está la maleza. El problema es que, claro, entre que la cosecha se está dando, todavía la paja está en el campo, eso sí se ha cosechado. La sequía, si progresa algún incendio en la zona periurbana, por la zona de cultivos al bosque, será muy difícil pararlo.
Però durant la celebració de la Revetlla no només s'ha de vetllar per evitar incendis, sinó també per garantir la seguretat dels ciutadans durant la crema de petards. Així ho ha destacat la tècnica d'Unitat d'Informació de Protecció Civil, Olga Alcaide.
En cas que tirem petards, a l'hora de tirar-los, que no utilitzem el gel hidroalcohòlic, perquè la pirotècnia doncs, és incompatible amb aquest gel hidroalcohòlic. Altres consells a tenir en compte, doncs, que mai tirem els petards doncs, a prop de la cara ni del cos, que subjectem molt bé els petards amb les mans, que fem servir metxes a l'hora de tirar-los i entre altres coses i mesures que fan referència a la casa, doncs que tinguem la roba, per exemple, si tenim terrat i tenim roba estesa, que la tinguem recollida, i que les finestres i les persianes, doncs, que les tinguem baixades.
En aquesta ocasió, per segon any consecutiu des de Protecció Civil, també es fa una crida a mantenir les mesures de prevenció de la Covid-19. En aquest sentit, recomanen celebrar la revetlla a l'aire lliure i mantenir les distàncies de seguretat. I en cas de fer-la a l'interior, recomanen l'ús de mascareta fins al moment de menjar i evitar compartir menjar, coberts o gots.
Precisament el tret de sortida de la celebració de la revetlla de Sant Joan el donarà el foc, més concretament la flama del Canigó, que es preveu que arribi a Sabadell directe des del Parlament de Catalunya a les 7 de la tarda. Un acte simbòlic que recupera part dels elements perduts l'any passat arran de la pandèmia.
La flama arrencarà a la Ronda Pau Vila i de la mà d'atletes de la JAS arribarà a la plaça del Doctor Robert, on es prendrà el relleu dels veïns de la Creu Alta, anfitrions de la festa aquest any coincidint amb el 250è aniversari del barri. La presidenta d'Òmnium Cultural de Sabadell, Teresa Mira, assegura que l'acte d'aquest any vol retre un doble homenatge.
La continuació d'un passat i d'una forma de fer compartida amb aquest moviment veïnal i a la vegada un homenatge a la joventut i a la gent que en aquests moments encara està en espera de, doncs, la vacunació, que la gent jove que ha passat i està passant encara, doncs, força tràngols, no? Que és potser on hi ha hagut també impactes emocionals respecte a tot el procés que hem viscut intensos, no? I que d'alguna manera conjuminar tradició, present i futur, no? en un sol acte, doncs potser és un dels objectius.
En el mateix sentit, la coordinadora general de l'acte, Anna Muro, assegura que el simbolisme de l'arribada de la flama del Canigó pren més força enguany, després de tot el que s'ha patit durant la pandèmia.
És un acte simbòlic de finalitzar una etapa, jo crec, i començar-ne una de nova, i com el que simbolitza la flama, no? Ens hem d'unir, hem d'estar junts, ens hem de recolzar, hem de deixar enrere una mica. Clar, jo, a part de la distància social, hi ha hagut una desconfiança social, no?, en general, perquè ens ha fet separar-nos tots de molt, moltíssim, i cal recuperar aquest esperit d'unió i de recolzament i de suport, no?, i una mica el missatge de la flama, doncs, és el missatge de l'esperança.
L'acte de rebuda de la flama del Canigó es farà a l'Estruc amb control d'aforament i distàncies de seguretat garantides, un espai que també acollirà les actuacions de Carles Belda i Corrandes Són Corrandes des de les 6 de la tarda. Posteriorment, la flama anirà fins a la plaça de la Creu Alta, on s'encendrà la foguera del barri.
I no deixem la revetlla de Sant Joan perquè el Ciervo celebrarà un sopar a la fresca aquesta nit. Encara hi ha, però, algunes mesures en vigor que no permetran que la festa sigui la de cada any amb menjar a l'aire lliure, música i el veïnat de Gràcia. En total, seran una cinquantena de persones que celebraran aquesta revetlla al carrer Roger de Flor.
La limitació de l'espai o les taules reduïdes amb un màxim de 10 comensals no ha evitat les ganes dels membres del Ciervo a trobar-se i celebrar la nit de Sant Joan. José Luis Fernández, president del Ciervo, reconeix en declaracions al matí que no serà un any normal, però que ho tiren endavant perquè tenien moltes ganes després de l'any en blanc del 2020.
La veritat és que fem una nit de revetlla que ho passem molt bé. Aquest any ho passarem molt bé, però no se'ns permet el ball. Llavors, les mesures ens fan que de ser amb un públic molt reduït, però aquell caire, aquelles ganes de sortir al carrer i de fer un sopar, doncs existeixen i, per tant, hem tirat endavant.
Fernández reconeix que si fa mal temps, les recomanacions del Procicat els permetria fer el sopar dins del local de l'entitat i assegura que si algú encara s'hi vol apuntar, hi és a temps, però que queden molt poques places.
La tradició tornarà a ser protagonista aquesta nit de Sant Joan. Les coques a la taula i el so dels petards posaran la banda sonora de la nit més curta de l'any, una festa que es preveu passada per aigua com a mínim fins a les 9 del vespre. Malgrat això, els forners han vist que hi ha ganes de celebrar-ho, no, Aleix?
Exacte, des del Forn Valero han explicat al programa al matí que enguany faran 10.000 coques. Modest Corselles, propietari de Valero, assegura que aquests dies estan destinant tots els recursos de l'obrador a la festa de Sant Joan. Així, recorda que hi ha coques de molts tipus, des de les artesanes del forn a les industrials.
I el pinyó, que sigui de Castella, és fonamental. I amb això hem de tenir compte, no? Perquè ara comprem una cova i diem, hòstia, què coca més barata o què coca més cara, no? O com el pinyó. Perquè el pinyó és caríssim i és el que avui en dia encara és la coca. A part del procés, perquè fer una coca artesana no és fàcil. S'ha de fer un prefarment, s'ha de pastar, s'ha de reposar, prefermentar, formar, fermentar, aixafar, farcir... Bueno, té tot un procés que no és el mateix fer una coca artesana com ho estàs veient aquí que fer-la a màquina, eh?
Com és habitual, les més populars seran les de crema, de brioix o de llardons, però també se'n poden trobar de nata o fins i tot de trufa amb base de brioix. Aquesta serà una part de la festa, ja que l'altre convidat és la pirotècnia. Recordem que la normativa actual anti-Covid no preveu cap restricció a les trobades socials, sí que però recomana que no es facin aglomeracions. Els fabricants demanen anar amb compte amb les mascaretes que podrien cremar i no utilitzar gel hidroalcohòlic si es manipula pirotècnia. Sandra Corcles, de Petards 4x4, assegura que la baixada de les restriccions ha provocat també un augment de vendes. En una entrevista al Matí ha explicat quines són les novetats d'enguany.
Les novetats que tenim és d'aquest any ha sigut la font de Can Rull, dedicada al barri de Can Rull, vale, que el tenim al costat de la botiga, uh-huh. I després la font de sanitaris dedicada a tots els professionals del sector que han estat al to del canó a aquesta pandèmia. Llavors l'any passat la volíem treure, però no vam estar a temps, vam fer sortejos per personal essencial i aquest any hem volgut homenatjar el sector sanitari amb aquesta font.
Una nit de Sant Joan també marcada per la seguretat. L'Ajuntament ha dissenyat un dispositiu combinat entre Mossos d'Esquadra, bombers i policia municipal per evitar incidents aquesta nit o possibles incendis alhora. A més, han recomanat prudència.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Aparquem la carpeta de Sant Joan i parlem del coronavirus perquè la velocitat de reproducció del virus ha superat l'1 a Sabadell, una xifra que indica que els contagis de coronavirus van a l'alça a la ciutat.
Avui la velocitat de reproducció del virus és de 1,37, de manera que per cada 100 infectats, 137 persones es contagien també del virus. També augmenta als 4 punts el risc de rebrot i avui se situa al 76. Pel que fa a la incidència de 14 dies, hi ha 55 casos confirmats per cada 100.000 habitants. Tot plegat en un moment en què hi ha 109.245 sabadellencs amb la primera dosi de la vacuna i 64.217 amb la pauta completa.
Ja fa 3 setmanes que la pista coberta d'atletisme funciona com a centre de vacunació massiu a Sabadell i avui repassem el ritme de vacunació que ha assolit l'equipament instal·lat a Sant Oleguer.
En total s'han posat 64.000 inoculacions entre l'1 i el 20 de juny de 2021. Això vol dir que la mitjana de vacunes per dia és de 3.200 entre primeres i segones dosis.
Ara bé, hi va haver 4 dies on el ritme de vacunació es va disparar al vacunòdrom de Sabadell.
Va ser entre els dies 14 i 18 d'aquest mes, coincidint amb l'obertura de la vacunació per la franja d'entre 40 i 44 anys el dia 10 i la de 35 a 39 el dia 17. Aquells 4 dies es van superar les 4.000 dosis diàries. Concretament, el dia 14 es va arribar a un pic de 4.437 inoculacions.
Amb tot, però, podem concloure que la pista coberta ha funcionat les 3 primeres setmanes en marxa a un ritme del 53% de la seva capacitat.
Sí, perquè el Departament de Salut va anunciar que l'equipament tindria la capacitat d'inocular 6.000 vacunes cada dia, tot i que ja es va dir que es començaria un ritme més reposat per poder provar el seu funcionament. Encara no s'ha arribat a la seva capacitat màxima. De fet, el dia amb més vacunes posades es va assolir amb un 74% del promès.
Passen 5 minuts de 3 quarts de 2. Més coses. Ferida greu, una dona que circulava amb un vehicle de mobilitat personal.
L'accident es va produir ahir a la tarda a les 7, quan la dona circulava per un pas de vianants situat a l'avinguda de Barberà amb el carrer Doctor Pujades. Segons les primeres investigacions, la dona de 45 anys va creuar a gran velocitat i el turisme que s'incorporava a la via la va embestir.
Ferit lleu, un motorista per un accident amb un turisme al carrer Cuba.
Segons apunta la policia municipal, el conductor de la motocicleta, un veí de 62 anys, no va respectar la distància de seguretat amb el turisme del davant i va impactar-hi. Els fets van passar ahir a 6:15 de la tarda i el ferit va ser traslladat al Parc Taulí.
I detinguts dos ocupants d'un ciclomotor després de xocar amb un turisme dels Mossos d'Esquadra de paisà.
Els fets van passar ahir a les 5 quan a la cantonada del carrer Macarena amb l'Almudena, al barri del Poble Nou, un ciclomotor que circulava en contradirecció va col·lisionar amb un vehicle policial. Després del xoc, els dos ocupants van voler fugir corrent, però els agents van poder detenir el copilot, un home de 32 anys, i van comprovar que estava denunciat per robatori.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El sector inmobiliario se está transformando. ¿Cómo cambia la experiencia de compra y alquiler con las herramientas digitales?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques, a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Nou minuts per les dues, moment per sortir de la ciutat i la comarca. Els ciutadans de 30 a 34 anys es podran començar a vacunar el pròxim dilluns.
La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha argumentat que l'objectiu és apropar-se com més aviat millor als col·lectius més joves, que són els que ara registren més contagis. Dijous de la setmana passada es va obrir el calendari de cites a persones entre 35 i 39, així que la setmana vinent es completarà la dècada dels 30.
I l'Audiència Nacional imputa al president d'Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, pels encàrrecs a Villarejo.
El jutge accepta la petició d'anticorrupció i l'interrogarà per suborn, falsedat documental i delicte contra la intimitat. La imputació s'estén a tres directius més. Es tracta de l'exdirector de Generació, Francisco Martín Córcoles, l'exdirector de Recursos Humans i Serveis, Fernando Becker, i el cap de gabinet, Ancalá, Rafael Orbegozo.
I ara els esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Miguel Deita viu els seus primers dies al Centre d'Esport Sabadell.
És una responsabilitat, bienvenida sea, pero desde ya pues a ponerse manos a la obra y adelante.
Pau Vituri, molt bon dia.
Bon dia, Pere.
El nou secretari tècnic Arlequinat ha concedit la seva primera entrevista a Ràdio Sabadell un cop es confirmés dilluns la seva incorporació al club.
Sí, recordem que arriba per ser la mà dreta del director esportiu José Manzanera. Deita ha explicat com es complementaran totes dues figures.
Al final el conocimiento de José es muy grande. Él también un poco lo que quiere es, pues, digamos, facilitarle en esa toma de decisiones. Al final poder poner sobre la mesa las cartas y un poco de vez en cuando todos nos viciamos, ¿no? Y al final, pues, digamos, darle un poco de clarividencia al asunto i poder tomar les millors decisions.
Nascut a Madrid, però resident a Pamplona, des dels 7 anys, Deita va entrar a l'estructura de l'Osasuna amb 19. Més tard va passar a l'Oviedo, on feia funcions similars a les actuals a Sabadell, i també després a l'Alavés com a scouting. Ara aterra la nova primera ref i totes les incògnites que l'envolten. Tot i això, assegura que l'ambició és confeccionar una plantilla que lluiti per l'ascens.
Es una incógnita el tema de la categoría, porque al final nunca se ha jugado y es el equivalente a estar continuamente jugando contra los 5 o 6 primeros de la antigua segunda B, pero al final, joder, el equipo viene de donde viene, tiene que ser ambicioso y al menos a nivel personal el objetivo es hacer una plantilla para conseguir el ascenso.
L'entrevista sencera es pot recuperar al podcast de l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. A banda de Joseba Muguruza, un altre dels primers noms que podrien tancar tant Manzanera com Deita és el d'Emilio Bernat, porter sub-23, format al València i internacional en categories inferiors.
Caral Castellet prepara des d'avui mateix la pròxima temporada de neu pensant en els Jocs Olímpics d'hivern. Serà la gran cita en el calendari del 2022 de la surfista de neu sabadellenca. Amb 32 anys acabats de complir, aspirarà a arrodonir el seu currículum amb una medalla olímpica.
De moment compta amb 15 podis a la Copa del Món, 2 metalls mundialistes o 2 també als X Games. Els de Pequín, del 4 al 20 de febrer, seran els 5ens Jocs de Castellet, però el resultat més destacat va ser la 7ª plaça de Pyeongchang de fa 4 anys. Són declaracions al programa al matí.
No és una obsessió, però sí que, òbviament, doncs, és una fita que tot esportista vol aconseguir i que jo, doncs, els primers jocs meus no tenia un nivell del que pogués lluitar per una medalla, però a partir dels segons jocs que vaig participar, doncs, ja era un objectiu i doncs, és un objectiu a complir com molts altres, però sí que, òbviament, la temporada vinent als Jocs Olímpics és la fita més important.
La Rider local es troba de tornada aquests dies a Sabadell després d'una temporada atípica en què només s'han celebrat 4 competicions, 3 de les quals als Estats Units. Al país nord-americà, Castellet va decidir establir-hi el seu campament base i, segons ella, va ser un encert.
és un lloc que crec que és molt bo per entrenar, perquè tens moltes instal·lacions diferents per poder combinar entrenaments, i em va anar molt bé, i bueno, vaig decidir això. Jo sempre crec que el millor és no mirar enrere què hagués pogut fer, que igual hagués sigut millor. Vaig decidir això i al final va ser una temporada super exitosa, que per les poques competicions que hi van haver em van anar molt bé, i que ha acabat una temporada doncs increïble.
Castellet ha tancat la temporada 2021 amb dues medalles assolides a Aspen, una de plata a la Copa del Món i una de bronze al Mundial.
En bàsquet, l'Escola del Carme dissoldrà el seu sènior femení un cop acabada la temporada primera catalana. Sense ascensos ni descensos i amb una única victòria en 10 partits, l'entitat carmelita ha pres aquesta decisió motivada per tres factors:
les dificultats per mantenir la categoria en els últims anys, trobar noves jugadores i també l'aposta per potenciar el número d'equips de la base. Ho detalla el seu tècnic Víctor de Arana.
Si tu tens un sènior de primera catalana és per gaudir-lo, per treballar-lo, per estar a gust, perquè costa, i bueno, no s'ha pogut fer. Nosaltres sí que volíem tenir un sènior, no renunciem a tenir sènior, ni molt menys, al contrari, però bueno, creiem que aquest era el pas necessari a donar. Estem creixent per baix, i bueno, tampoc tenim el nivell estructural en el club com per donar-los una sortida a les nostres jugadores de formació a primera catalana. Ja ens agradaria, però actualment no és la realitat, i bueno, tots aquests condicionants, tots aquests motius han sigut els que ens han fet prendre aquesta decisió.
Sense objectius competitius a primera catalana, la formació també ha estat el principal focus d'un Club Natació Sabadell que ha acabat amb un 50% de victòries. Miqui Mulgosa n'és l'entrenador.
Com que també tenen un grup molt jove, que li dona molta importància en el dia a dia, pues, la veritat és que han currat, han treballat molt bé, hem pogut treure partits, hem après dels que no hem guanyat, però content d'haver pogut jugar i content amb el creixement de l'equip, sobretot de la feina que han fet les jugadores en un any complicat per no tenir competició, per les incerteses que teníem. I la veritat és que molt content com ha anat tant el dia a dia com després a la competició.
I el millor equip sabadellenc ha estat el Sant Nicolau, tercer del grup amb un balanç de 6-3, que s'ha alimentat principalment amb els 4 derbis que han guanyat contra el club i l'Escola del Carme. Ho ressalta l'entrenadora de l'equip, Gemma Lorente.
Els 9 partits que hem jugat doncs han sigut molt positius. A més, amb molts d'ells doncs hi havia aquest altre component també doncs de derbi, no? Perquè jugar contra la Jet de Terrassa, Club Natació Sabadell, Escola del Carme, doncs hi ha aquest component afegit que ja per si sol motiva també, no?
Lorente no ha confirmat encara la seva continuïtat al capdavant de l'equip la pròxima temporada.
Més informacions. Encara en bàsquet, el cadet femení del club ha acabat a 7è al campionat d'Espanya, celebrat a Lleida.
Ahir les de Miqui Mulgosa van caure a quarts de final contra l'Alqueria, pedrera del València Bàsquet, per 55-48. I aquest matí, en el partit pel 7è i 8è lloc, s'han desfet del Ponce Valladolid per 67-73. El Natació Sabadell tanca així una temporada històrica en què s'han proclamat campiones de Catalunya per primera vegada des de l'any 1961.
I en futbol, Òscar García Junyent ha estat anunciat com a nou entrenador de l'Estet de Reims, de la primera divisió francesa.
El tècnic sabadellenc de 48 anys torna a les banquetes després de ser destituït del Celta de Vigo fa gairebé 9 mesos. Serà la seva segona experiència a França després d'haver dirigit ja el Saint Etienne l'any 2017. L'Estat de Reims arrencarà la seva quarta campanya consecutiva a la Ligue 1. García Junyent es converteix en el segon tècnic estranger en tota la història del club, rere l'argentí Carlos Bianchi.
I dos apunts més, el tirador del club de tir Sabadell, Francisco Cabrera, ha revalidat el títol de campió de Catalunya en la modalitat de pistola lliure, i Rafael Bernardo és el nou president de l'Associació Esportiva Mitja Marató Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Menys d'un minut per les dues, marxem. Recordeu que tota aquesta informació està ampliada a radiosabadell.fm. I tornem a més notícies a partir de les 4, els butlletins, i a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Que vagi bé la revetlla. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.